Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no...
Sigueu benvingudes i benvinguts al 113è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, la SER Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat, com sempre, pel Vladimir Zayats, àrbitre internacional i director de l'Escola d'Escacs d'Osona. Vladimir, com estàs?
Bé, ben tornat, Sergi, que has fet dues setmanes de vacances. Bé, vacances de corresponsal i després vacances d'això d'enganxar no sé quina cosa.
Un Covid d'aquests empipadors.
Oi, oi, oi. Va, avui tenim tota la vila de Roda en obres. No sé què passa aquí, han aparegut calés de no sé per on. Però va, això, sortosament, estem aquí a l'estudi amb ganes de fer el programa. Saludem el Guillem Ramisa, que està aquí a les tecles.
Hola, què tal? Com esteu?
I saludem el Santi Simón, jugador del club d'escacs Mollà-Mollanès, que això vol dir que vindrà alguna personalitat dels escacs.
Bon dia. Molt bé. I quin menú tenim avui?
Ai, el menú. Mira, fem una entrevista amb un company del País Valencià, José Antonio García Domingo, que ara direm tots els títols que té. Té un palmarès impressionant dels títols i... doncs ve del club d'escacs Silla i no es veiem res més de moment. Després el Santi amb el seu personatge, amb la seva personalitat molt, molt gran, un excampió del món, m'imagino. Sí. Després tenim una petita pinzellada sobre l'últim programa.
Molt bé, fantàstic, doncs som-hi. Tenim en línia ja el José Antonio García Domingo. Ell és candidat màster, FIDE trainer, school instructor, international arbiter i director esportiu del club d'escacs Silla, al País Valencià. José Antonio, com estàs?
Molt bé, bona vesprada.
Bona vesprada. Mira, sempre ens encanta quan tenim un convidat de conèixer-lo una miqueta millor. Llavors tenim un test aquest ràpid d'unes preguntes molt senzilles. Et sembla bé que te'l fem?
Perfecte.
Doncs vinga, endavant. Un lloc per viure?
Catalunya.
Un lloc per viatjar?
El País Basc.
Un llibre?
Les 60 millors partides de Bobby Fischer.
No bo.
Un plat?
L'arròs.
Una beguda?
Àuvia.
Com, perdona?
L'àuvia.
Aigua?
Aigua, sí.
Aigua. Ostres, la primera vegada que algú ens diu aigua, eh?
Sí, quasi.
Això és
raro, eh?
Això és de nota, sí.
Una sèrie?
Pues Gambito de Dama.
Un animal?
Pues un gat.
Un polític o política?
Uf, això és difícil, molt complicat.
Tothom ho diu.
Es pot deixar en blanc.
No se m'ocorre ningú, eh?
Vale.
Passa palabra. Una cançó.
Pues Cantando Baja la Lluvia.
Molt bé.
Un lema.
Pues val la pena comprar-li un traje que convidar-lo a dinar.
I un jugador o jugadora d'escacs, ja per acabar?
Anton Korobov.
Molt bé, doncs fins aquí el test. José Antonio, com et vas enamorar dels escacs?
Pues va ser l'any 1986. Tenia la meva afició, que era el ciclisme, les bicicletes, i vaig pegar un bac, una trompa, em vaig trencar el braç. I vaig conèixer els escacs i d'aquest dia me vaig quedar enamorat.
És poc ortodoxa aquesta història, saps? Perquè normalment sempre el pare, en alguns pocs casos la mare, això. Escolta, tu fas de director esportiu del club d'escacs Silla, no? Explica'ns una mica la història d'aquest club, si fa molts anys que porta, perquè nosaltres aquí sí que tenim proximitat al País Valencià, però ens agradaria conèixer més a fons el teu club.
Pues res, és un club fundat en l'any 1962 a instàncies d'un jugador català, Elías Sebastià, que estiuetxava en Silla i de Catalunya va traure els escacs a Silla, i gràcies a ell se formà la primera junta directiva i se fundà el club de Silla. O sigui, podem dir que és originari el club de Catalunya.
Molt bé, interessant.
I en els últims anys, de fet, el vostre club ha assolit resultats importants en els campionats d'Espanya de clubs de divisió d'honor. El palmarès és bastant impressionant. El 2023 sots campions, empatats amb el campió, 2021 tercer classificat, 2020 campions... Déu-n'hi-do, quants anys porteu a divisió d'honor?
Pues duem des del 2020 quatre edicions.
O sigui que el 2020 arribar i moldre, no? I de seguida campions.
Sí, sí, va ser arribar i besar el sant. Venim de guanyar la primera divisió en 2019 com a campions, i el primer any guanyarem, l'any pandèmic. Recorde l'entrega de premis en la mascareta tots.
Clar. Tenir un club a divisió d'honor no és fàcil, no és fàcil. Com heu aconseguit això? I com aconseguiu, sobretot, el suport econòmic necessari?
Pues això és una tasca de molts anys, de començar en segon divisió, anar en consolidar en categories, primera, però més de 10 anys per arribar a divisió d'honor. I és el fruit de que sempre diguem nosaltres que tenim que reunir diners de tots els llocs. Entonces, si fem loteries, quotes socials, acudim a les administracions públiques, que és a concurrència competitiva, subvencions, a més de les privades, i tot el que puguem arreplegar, perquè mai és prou. Però el major secret és no gastar el que tens. Sempre ficar-te un límit en un pressupost, i aunque tingues més diners, exemple, si en el xor de 2.650 és prou, no ne dugues uno de dos al xes que te coste 2.000 o 3.000 euros més, perquè al final acabaràs arruïnant el club. Guarda aquests diners per l'altre any, que segur que el fan falta.
Sí, sí, alguns clubs aquí tenim exemples que precisament això, van estirar el braç més que la màniga i després van tenir problemes molt, molt severs. Escolta, llavors, si mirem la nòmina de jugadors, per exemple, mirem els que tenies tu l'any 2023, el vostre club, no? Doncs va ser un equip format pels Yemes, Kirill Alexeyenko, Àustria, Alexei Shirov, Espanya, Anton Korobov, d'Ucraïna, Daniil Yufa, Espanya, Álvaro Alonso, Espanya, un català, la Pia Kramlin, de Suècia. Llavors, sempre tens aquí una mica de perill, no? Que tenir un primer equip de tant nivell, doncs podria quedar-se una mica lluny de la nòmina dels jugadors, diguem-ne, del club-club, no? Com aconsegueixes fer aquesta sintonia, no? I entenen que això és... el primer equip fort també és necessari?
Sí, a més, la sintonia està molt propet, perquè estem sols a un clic de ratolí de contactar en ells, perquè són molts els tornejos que retransmeteixen, i allí en Silla n'hi ha costum dels socis quedar a veure les partides. A més, qualsevol oportunitat que tenim de fer algun tancat o algo, convidem als jugadors del primer equip, i per el poble han passat Kiri, ha passat Shirov, ha passat Anton Korobov i altres jugadors que ara no estan en el club. A més de que Álvar està tecnificant els joves de més valor del club. Per tant, no hi ha tanta distància. O sigui, tots coneixen l'Álvar, i Kiri viu en Altea, que és una població d'Alacant, aproximadament a 120 quilòmetres de Silla. O sigui, que no estan...
Vale.
Ara fa poc ha sortit la notícia del fitxatge de la Sara Kadem pel club d'escacs Silla. Què us ha de portar aquesta jugadora?
Pues en primer lloc aportarà il·lusió, joventut i la seva aportació com a persona i els grans valors que té. Considere que eixir d'un país com Iran I en l'aventura de consolidar-se en Espanya té que ser una xica molt valenta. Això en escacs es deu de notar en les partides.
I sí, diuen els seus entrenadors, o sigui que l'entrenen aquí, que diuen que és una persona meravellosa.
Pues jo he tingut el plaer de parlar en ella i l'ha vist jugar també i sí, coincidís que en això és meravellosa.
Tenim avui aquí a l'estudi, bueno, estudi en línia, dos àrbitres. Et queda temps per a l'arbitratge? I quins punts forts i febles veus en l'organització d'arbitratge dels escacs al País Valencià?
Pues sí, sí que m'he quedat per a l'arbitratge i no sols per a arbitrar, també per a retransmitir, per a organitzar i per a entrenar. El punt fort que veig jo de l'arbitratge valencià és que està molt ben organitzat, vamos, que tenen un esquema en el qual qualsevol àrbit sol·licita i després són repartits equitativament els arbitratges i ho estan fent molt bé. L'únic negatiu és que paguen poquet.
Però tot i així, José Antonio, em vas explicar un dia que teniu allà, diguem-ne, una estructura tarifària molt, molt ben definida. I a més, en aquesta, o sigui, depèn si és mitja jornada, si és jornada completa, i a més, s'incluïa allà el detall, si l'àrbitre és al mateix temps el retransmissor, no?
Sí, en alguns torneigs l'àrbitre és també el retransmissor, sí. Sobretot en els torneigs que són, a lo millor, tancats per a norma, que a vegades són 10 jugadors, que són 5 taules, sí que fa l'àrbitre també de retransmissor.
Ah, és molt interessant, no? És a dir, que, evidentment, arbitrar un suís de 50 taulers, o sigui, no faràs tu de retransmissor perquè, o sigui, no podràs atendre adequadament la teva feina d'àrbitre, però en un tancat sí, és una idea molt bona, no?
Correcte. En un tancat són poquets i en una situació d'un suís en 50 jugadors, o estàs en una àrea o estàs en l'altra, però fer les dues coses a la vegada, desatendries la sala i les partides no es tancarien correctament perquè estaries fent una altra cosa. Sí que aniria la retransmissió, però no estaria bé deixar-la ahí de la mà de Déu i anar-te'n a atendre reclamacions.
Sí, perquè, escolta'm, si ara va acabar aquests dies, aquest cap de setmana, va acabar l'Open de Menorca, l'Open A, l'Open B, allà hi havia coses una mica estranyes, no? Que, per exemple, que a l'últim moment es va retirar el famós Hans Moke Niemann, que va fer una mala passada a l'organització. Després, si els nostres oients miren el canal YouTube de l'Anna Kramlin, de la filla de la Pia i el José Manuel Bellón, trobarà que ella va fer el primer dia una gravació de 15 minuts molt interessant i els primers dos minuts són espectaculars. O sigui, abans de la primera ronda diu que tenia un emparellament, després aquest es va canviar i després dos minuts abans de la ronda van treure un altre emparellament. Què et sembla això?
No sé, vaig veure coses molt estranyes. Ja que parlem de la retransmissió, vaig seguir l'última ronda i només és començar la partida d'Àlvar, marcava la retransmissió E4 i en compadecència del rival i ficava ganen blanques. I, clar, pensava jo que n'hi havia una incompadecència i hores després ja vaig veure que al parlar en l'Àlvar me va dir que no, que s'havia jugat la partida i simplement que no s'havia retransmitit. Però, bueno, la retransmissió deu de reflejar, si no retransmetixes, no fiques el resultat en la retransmissió, perquè al final pareix que sí que s'ha jugat, que no s'ha jugat la partida.
Sí, sí. No, i a més és, saps, no sé, tractes malament una mica aquells espectadors, no?, que estan allà en línia esperant, ansiosos de veure la partida i tal, no? Ja saps que perfectament que poden passar coses, pot passar una jugada il·legal, no? O sigui, es congela llavors la retransmissió, que has d'estar molt a l'aguai d'aquestes circumstàncies, però així, E4 i ja sé que és després no sé què, U0, clar, U0 va ser el resultat final, però aquell no va esdevenir el minut 5 de la partida, no?
Clar, correcte. No, però la tasca de retransmissió és el que comentàvem, tens que estar davant de l'ordenador i estar pendent de totes les coses que passen i ficar bé la incompadecència que n'hi ha una opció i vamos, o sigui, la partida no se retransmet perquè s'ha trencat el tauler o algo, pues anul·lar-la la partida i que no isca ningú moviment ni res, i tots interpretarem que no funciona i ja està, no n'hi ha més.
I si m'apures també i tens un àrbitre i tens un retransmissor, no? Després que el mateix retransmissor vagi de tant en tant allà cada 5 o 10 jugades a la planella i copia les jugades i que les entri, no? Tampoc és tanta feina, no?
No, inclús se pot fer una cosa que és tornar rere tot i reobrir la partida altra vegada, o sea, tancar-la i obrir-la, i a lo millor xupla altra vegada la senyal, o tu ficant les xuades una tras l'altra, enllaces en la retransmissió i torna a connectar.
Exacte.
Una vegada. El pitjor cas és que la tingues que passar manual, però sí que es podria, una sí, xua sí. Per lo que tu dius, Vladimir, una per una, cada 10 minuts vas a la planilla, li pegues una foto, vas al computador i es comences a ficar les xuades i vas sentant en retard, però se podria passar la partida.
Exacte. No, ara el que dius tu, no? O sigui, li tires una foto a la planella i te'n vas allà i entres les 10 jugades següents i ja està. Sí, sí, sí.
Inclús avui se podria ficar, si volen, en cap estan a temps de penjar la partida, de simplement entrar i passar-la.
Exacte. Mm.
José Antonio, ho hem de deixar aquí. T'agraïm molt la teva presència avui a l'Hora d'Escacs. Moltes gràcies. Enhorabona per la feina feta del Club d'Escacs Silla i molts ànims.
Molt bé, i jo vos volia felicitar per la bona tasca que feu per escacs en este foment d'Ona d'Escacs i res, a felicitar-vos a Sergi Pérez, Vladimir Saras, Guillem Ramisa, i enhorabona i salutacions a tot el públic del programa.
Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies, José Antonio.
Una abraçada ben forta.
Adéu.
I nosaltres seguim. Tenim el Santi Simoni, com bé deia el Vladimir al principi del programa. Quan hi ha el Santi, tenim una personalitat dels escacs.
Doncs sí. Tenim avui el Max, que és un que va ser campió del món, eh?
Mad Max,
Max
no, eh?
Ewe. No,
Max Ewe. Ewe.
Max Ewe. Llavors, era un jugador, ningú s'ho pensava, perquè tampoc s'agafava molt seriosament, no, el joc, però va, tot i no agafant-s'ho en sèrio, va arribar a ser campió del món.
Imagina't, o sigui, si s'agafa en sèrio.
Si s'agafa en sèrio, ja. Doncs va néixer a Watergraafsmeer, a prop d'Amsterdam, un 20 de maig del 901, amb una modesta família de mestres d'escola que jugaven entre ells i van ensenyar a tots els seus fills, almenys a moure les peces, no? Però seria el segon, l'Ewe, qui va demostrar més habilitats, i als 4 anys ja era capaç de vèncer els més grans. Als 12 anys va ser admès al Club d'Escacs d'Amsterdam, i als 15 el seu primer premi, que van ser uns 15 florins, segons ressenya Kasparov, en els seus llibres dels predecessors, per assolir la divisió B en un torneig local. Llavors, no sé el canvi com estava el florí en aquell temps, no? Però suposo
que... Per una Coca-Cola devia arribar.
Sí. Doncs, des de la primera edat, l'Ewe va aconseguir entaular amistat. Això el va afavorir molt amb el seu joc, amb alguns dels millors jugadors del món, que feien vida a Holanda, com, per exemple, el Reti, el Tartakover, el Tarrasch i el Maroxi, que considerava aquest últim un amic personal.
El Maroxi.
També va conèixer el Lasker, en una gira que l'alemany va fer pels Països Baixos, el 1920, i va aconseguir derrotar-lo en partides d'exhibició. El 21 va empatar un maig amb el gran mestre Maroxi. I el 26 va perdre per un punt en un maig d'entrenament contra l'Alekhine. Però clar, l'Alekhine era...
I l'Alekhine.
Encara no era el campió del món, però al cap de pocs mesos s'hi convertiria, no? Un dels millors atacants de la història, l'Alekhine. Per aquestes èpoques, l'Ewe va entrar a la carrera de matemàtiques. Sí. És un matemàtic com
el bàsquet. Col·lega,
de l'Aremi, sí.
Com algun altre, eh? Per aquests, sense abandonar la seva afició pels escacs. El 26 es va casar. Va defensar la seva dissertació doctoral i va tornar als escacs. El 28 va perdre contra l'altre mestre alemany, Bojol Zubov, i el 31 contra l'excampió
del Lugov, sí.
I el 31 contra el Capablanca. Va empatar contra un gran mestre txecoslovac, Salo Flor, el 32. El 28 va conquerir el torneig de l'AIA, considerat com un campionat del món d'aficionats. va guanyar el torneig de Hastings, també famós torneig anglès en què els campions del món solien participar, i el va guanyar dues vegades, del 30 al 31, per davant de Capablanca, i del 34 al 35, també per davant de Capablanca, i del que seria després campió del món, Bud Vinnick. El 35 va viure l'esdeveniment més important de la seva carrera, la disputa del campionat del món contra l'Alekin, a Holanda. Al final d'un veritable torneig, perquè cada partida es desenvolupava en un lloc diferent.
Ah, sí?
O sigui, carai, que anaven de ciutat en ciutat, recorrent tots els Països Baixos, no?
Déu-n'hi-do. És com el torneig d'aquí del Bages.
Sí, no? Com el que fan ara.
Que vas anar a diferents localitats del Bages.
Però, bueno, deu repetir alguna, no?
No.
Ah, no? No repeteixen.
Són 9 rondes, 8 rondes.
Cap a Berga, cap a Manresa, cap a Sant Pedó, Navarcles, passes per tot el Bages i part de, i el Berguedà, també.
Doncs així ho han copiat d'aquí.
Ho han copiat d'aquí.
Això es veu clar. Doncs va guanyar l'Ewe, sorprenentment, eh? No, ningú s'ho esperava. Que passa que l'Aliquín tampoc estava amb les seves millor... amb la seva millor forma, no? De totes maneres, el seu regnat resultaria curt. Doncs, al contrari que els seus predecessors, Ewe va tenir l'esportivitat d'acceptar el maig de revanxa, que molts no ho feien perquè diuen, em guanyarà i ho allargarem una miqueta més, no? Malgrat la seva força escaquista, és difícil considerar realment un jugador professional. Va dedicar molt d'esforços i temps professional a l'ensenyament de les matemàtiques, tal com dèiem, i descuidava durant llargues temporades l'entrenament. I és clar, això...
La revanxa es va celebrar de seguida i després?
L'any següent.
Sí, un any.
L'any següent, el 36, no? Si no vaig dir res.
Sí, crec. A l'edat de 28 anys, doncs, abans d'aconseguir el campionat, havia pensat abandonar els escacs de forma definitiva, perquè la impossibilitat de viure econòmicament dels escacs era un error de pes en aquesta manca de constància. Yeah. Com va escriure Kasparov sobre les possibilitats d'Ewe de guanyar el campionat del món, no sembla que fos així, després de tot, el nou aspirant ni tan sols era un professional dels escacs i no comptava en cap triomf impressionant el torneig. Encara que després de la mort de l'Ekin, el 46 s'esperava que Ewe fos coronat campió, la Segona Guerra Mundial havia interromput el seu entrenament i fossilitzat les seves capacitats, no aconseguint reprendre el nivell de joc anterior. La corona va ser finalment per al Bud Vinnick i l'Ewe es va retirar dels escacs poc temps després. No? Ja es va dedicar plenament a les matemàtiques.
A les mates.
Sí. Ewe va ser un jugador complet i un autor de llibres sobre el joc que serien útils per als grans nombres d'aficionats amb desig de progressar. Un cop acabada la seva carrera de jugador, Ewe va ocupar la presidència de la FIDE, del 70 al 78. Els presidents bastant actius, no? Va imposar la seva independència davant de la pressió que exercia la Unió Soviètica. Clar, com que tenia tants bons jugadors, eren tots campions del món, etc., i un nombre molt gran, doncs era una pressió forta. El campió del món, Bud Vinnick, va declarar públicament als seus llibres que no compartia els punts de vista de Max Ewe. Sobre la política de la FIDE, sobretot, I els arxius del KGB, que deuen ser molt llargs i extensos, es revela que les autoritats soviètiques retreuen a Ewe i a la Federació Holandesa donar suport i donar asil als Països Baixos jugadors dissidents, com Sosonko i Korsnoy. Que els van... van aixoplugar.
Però d'altra banda, també s'ha de dir que va ser el Max Ewe que li va imposar la corona a l'Anatoli Karpov després de la renúncia de Bobby Fischer. L'any 75.
Sí, sí.
Per tant, és tot just la seva presidència, per tant, no es poden pas queixar.
Bueno, de fet, no hi havia opció, no? Si l'altre s'havia retirat...
Sí, però Fischer també posava molta pressió i, per tant, ell l'havia de fer i, per tant, al fi i al cap, la decisió va ser important.
Maleva va haver de fer front també a les pressions conjuntes dels països comunistes i àrabs en organitzar les Olimpiades del 76 a Haifa, Israel. Vinga, doncs, com a llibres, podríem dir que alguns dels millors, Maestro contra Amateur... que és d'ell, El mitjoc amb dos toms, i un altre molt bo, Dictamen i plan en ajedrez, que aquest és molt interessant. No? Un parell de frases per acabar. Diu, l'estratègia és una cosa de reflexió i la tàctica és una cosa de percepció. I l'altre, en els escacs no ens podem conformar amb regles generals. Els llibres només ens ajuden a desenvolupar un pensament individual.
Déu-n'hi-do.
fins aquí ho tenim.
Una curiositat, Santi. Aquests llibres, per exemple, tu els has llegit, aquests de...
Sí,
de
per exemple, aquest Dictamen i Plan, sí, 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 està molt bé.
Déu-n'hi-do. A vegades, quan fas la teva secció, fas comentaris, com vulguem dir, aquest està molt bé, vull dir, entenc sí, sí. Que te'ls has llegit, vull dir, Déu-n'hi-do.
Home, tots no, eh? A vegades però... ens recomanem d'algun jugador que no l'ha llegit,
molts
però normalment...
Que recomanes i fas el comentari, vull dir que Déu-n'hi-do.
Sí, sí, que...
Déu-n'hi-do.
He llegit bastant.
Deus tenir una biblioteca... Cosa... Deus tenir una biblioteca extensa.
Sí, sí, sí.
Molt bé, senyors, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Vladimir, gràcies, Santi, gràcies, Guillem. I, com sempre, a tots vosaltres per escoltar-nos. A la setmana venint hi tornem. Salut i escacs.
Adéu-siau. Thank you.